Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Des de Ràdio Estel, volem agrair als monjos, mestres de pregària, que ens permetin emetre diàriament l'ofici diví per ràdio. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Fou un cristià valent i coratjós. El darrer número del setmanari Catalunya Cristiana glossem la figura del traspassat Dom Ezequiel Miranda, que havia estat magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona. Va servir fidelment aquella justícia humana que necessita el suport i l'embolcall de la justícia misericordiosa a Déu, explica mossèn Jaume González Agapito.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Tothom en guàrdia. Arriba Escaramús. El nou musical de Degoll de Gom amb 18 actors, 10 músics en directe i música del compositor de Maricel, Albert Guinovart. Escaramús, una comèdia d'amor, aventures i revolució. A partir del 23 de setembre al Teatre Victòria. Viu la llegenda amb Escaramús.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Andreu Martín. El destacat autor de novel·la negra i guanyador de diversos premis literaris ve a presentar-nos De moment tot va bé, unes memòries que ens apropen també a la història recent de Barcelona. Andreu Martín avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Avui és diumenge i és un dia fantàstic. I després de missa, aquí podem sentir una de les entrevistes més bones que podem tenir, que és la de l'Andreu Martín, De moment tot va bé, que és la seva biografia. És el rei de la novel·la negra i és el millor que tenim els catalans, per mi. I com cada setmana procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Bon dia, Andreu, com estàs?
Bon dia i bona hora, estic molt bé. De moment tot va bé.
Vinga. Mentre tot vagi bé, per què no ho podem dir?
Sí, que ho podem dir. Ho diem. Vaja, jo ho dic contínuament. És més, jo dic, de moment tot va bé i, a més, no em puc queixar. Que això, amb aquests temps en què tothom es queixa, en què tenim tants motius de queixa, doncs el fet de no poder-te queixar, no sé si és un avantatge.
La infància teva, Andreu, és la de molts nens que aleshores desenvolupàvem una gran imaginació perquè les joguines eren molt justes i ens feien treballar molt, sí o no?
Sí, bé, érem, jugàvem molt amb la imaginació, és veritat. Jo suposo que el fet de, allò que explico, d'aficionar-me a explicar aventis, el fet de parlar, d'explicar històries, doncs va fer que desenvolupés més la meva imaginació. Però jo, la veritat és que ho tinc com... tinc la idea de que és com innat en mi, una cosa que amb altres nens de la meva edat pues, no ho tenien... I a mi se'm va desenvolupar d'aquella manera. Perquè el meu pare m'explicava contes, perquè la meva germana em llegia els contes de l'Alhambra del Washington Irving, pel que fora, però jo, el meu joc preferit sempre va ser, sempre ha sigut, sempre és, encara ara, el d'explicar històries.
Els gorrons han sigut sempre. Tu fas un gran esment a la Plana 12.
Bueno, sí, hi ha de tot, sí, sí.
No sabia que hi havia un canòdrom a la carretera de Sarrià.
A la carretera de Sarrià hi havia un, sí, sí, era un dels dos que hi havia. Un el teníem al costat de casa, a la Gran Via, allà
sí,
tocada a la plaça
sí,
Espanya,
no
i un altre el de la carretera de Sarrià, sí, que va ser on el meu pare li van prendre la pistola que tenia i que portava amb tanta il·lusió.
Sonaven les sirenes i et quedaves al pis. Em refereixo als, bombardejos.
Sí.
Jo he sentit a dir als meus pares que al final, bueno, si et cau la bomba, que caigui. Tu, a casa teva, als teus pares també els hi va passar una mica el mateix, no?
Mira, jo quan vaig escriure el llibre Cabaret Pompeia, que potser sigui dels llibres dels que estic més content, i recreava el recreu tota la Guerra Civil, documentant-me amb llibres de l'època, la freqüència dels bombardejos durant aquell any 37, 38, va ser tanta freqüència que jo entenc ara per fi perquè la meva mare deia estava tipa de baixar els 92 esgraons per ficar-me en el refugi i tornar-los a pujar, i tornar-los a baixar, i tornar-los a pujar. I va haver un moment en què va dir, mira, jo em quedo a casa fent els bunyols i si cau la bomba, que caigui la bomba, i alabat siga Déu.
No he entès mai perquè les persones grans, quan jo era petit, que és el mateix cas per l'edat que tenim, vestien de negre. Quina mania, no?
És veritat, la meva àvia vestia de negre, de negre, de negre. I l'altre dia, parlant amb la meva germana, perquè això d'escriure les memòries, el que dona lloc és que la gent parli molt i surtin moltes coses que dius, llàstima no haver-ho posat. La meva germana em va dir, no has parlat en el llibre de la tieta Trini. La tieta Trini era una senyora que estava fotografiada al menjador de casa, allà dalt, i que jo no vaig conèixer mai. Era una senyora d'un aspecte una miqueta sinistre. No una senyora, una senyoreta, una noia que es veia jove, bastant guapa, però que jo no vaig conèixer mai. Era una filla que se li havia mort a la meva àvia quan era joveneta, la filla. I es veu que la tenien idolatrada. Jo d'això no em vaig enterar. M'ho ha explicat la meva germana després. I el dol de la meva sogra es veu que anava més per la seva filla morta, la Trini, que no pas per la mort del seu marit, que va morir molt després.
L'edifici de l'Hotel Ritz, cantonada amb la Model, això deu ser una broma, no?
Perquè... No, és allà, és allà.
Allà hi havia el Ritz, al principi?
No, jo vaig néixer al carrer del Ritz, cantonada al carrer de la Model, que és el carrer Entens a Gran Via.
Ah, hòstia, ho fas difícil, eh?
No, el carrer del Ritz, cantonada al carrer de la Model.
El carrer del Ritz, però està quasi l'Àurea.
Bueno, no, doncs avui anem per això.
Sí, en sentit de l'humor. El placazo ha sigut molt corrent a la teva infantesa. Allò que feia la policia, pla, pla.
Allò de la placa, allò de la solapa, s'ensenyava la solapa.
Que tu també en parles, eh?
Bueno.
En el Barato és on treballava el Muñoz Ramonet i la fallida va ser forta perquè era de la família Duran Sindreu. Veig que tu d'això n'estàs bastant enterat, no?
De lo del Muñoz Ramonet m'he enterat molt posteriorment, perquè evidentment és un personatge de novel·la negra, on potser algun dia amb alguna de les meves novel·les parlaré d'ell, però en aquell moment, quan jo parlo del Barato, per mi el Barato era aquells grans magatzems, baratos, uns grans magatzems, una mica petits grans magatzems, però on tenien una col·lecció de figuretes de goma d'indis i cowboys que per mi eren, i que a més, una cosa que no sé si cito en el llibre, feien una olor molt especial.
Sí, sí.
Una olor de goma o de pintura o d'alguna cosa molt, molt especial. I a mi allò era una de les meves grans felicitats.
I ara, la ràdio era una forma de vida quan érem petits,
totalment.
Oi que sí?
Totalment, totalment.
Perquè totalment. Jo sempre la tenia encesa a casa meva.
I a més, suposo que en algun moment del llibre dec esmentar com a la ràdio, abans parlàvem de la imaginació, doncs com la ràdio potenciava la imaginació, molt més que la imatge. La ràdio t'ajuda a simbolitzar, a abstreure i a simbolitzar. Totes les imatges que et suggereix la literatura o la ràdio són imatges que et crees tu a partir de la teva pròpia imaginació. En canvi, la invasió de la imatge fa que no et dona lloc, ja t'ho donen fet. Les imatges són perfectes i ja t'ho donen fet. El gran exemple és que el meu net de 3 anys no pot llegir un llibre, no difícilment interpreta el que sent per la ràdio, però no hi la televisió i ja la interpreta perfectament. Què vol dir? Que no cal tant esforç la imatge com la ràdio o la lectura. I si es perd la ràdio i la lectura, estem perdent coses molt fonamentals del progrés, que són, insisteixo, l'abstracció i la simbolització.
Per què ara no hi ha TVOs? Bueno, en diuen còmics, però allò que hi havia quan eren petits, el Pulgarcito, el DDT, el Tio Vivo, ara no es veu.
No, i no ho sé, ha format part de la meva vida d'una manera tan, tan intensa que jo també em faig la pregunta. Quan jo era professional del còmic i era guionista del còmic i vaig treballar amb grans dibuixants, em vaig arribar a la conclusió de que vam anar tendir al perfeccionisme. És a dir, un TVO era una cosa barata que es dibuixava molt de pressa, que s'escrivia molt de pressa i es consumia molt de pressa. Encara que després guardaves tota la col·lecció del Capitán Trueno i et perdurava, i la llegies i la tornaves a llegir. Però es produïa d'una manera molt ràpida. De repente els dibuixants van aprendre a dibuixar molt millor i com més aprenien a dibuixar, més exigien, més exigeixen ara que els seus dibuixos siguin reproduïts amb tota la perfecció. I això vol dir paper car, i vol dir tinta cara, impressió cara. I si es posa car, se'n va amb una altra banda que no té res a veure amb el que nosaltres fèiem. El TV ara de consum ràpid és el manga japonès. Sí. Perquè els japonesos encara tenen aquesta imatge del TV de consum ràpid. I per això el manga domina tot el que domina. I avui dia es veu, quan es fa el festival del manga, s'ha hagut de deslindar el festival del manga del festival del còmic, i el festival del manga omple molt més que el festival del còmic, perquè tenen encara la idea del consum ràpid i de dirigir-se en el poble consumidor, en el poble baix, diríem, i no en el intel·lectual selecte que...
El teu pare era molt conservador, oi? Perquè llegia La Premsa i La Soli, no?
Bueno, no pensis que hi havia gaire cosa més.
Oi, que llegia mare, aquell,
en aquell moment. Sí, el meu pare llegia La Premsa i La Soli i a ratos era molt conservador i a ratos era molt anarquista. Ah. Vull dir, ell es va educar molt en tot l'àmbit d'anarquista del port. Però a l'època franquista, que va ser quan el vaig conèixer, perquè jo vaig néixer a la postguerra, és a dir, 10 anys després de la guerra, que encara durava la postguerra, 10 anys després de la guerra. D'una guerra que va durar 3 anys, encara no, la postguerra va durar 10 anys, com a mínim, com a mínim. Jo vaig conèixer el meu pare a la postguerra i llavors era una mica... El meu pare era un sobrevivent. I diríem que s'adaptava al que calgués per poder sobreviure. Ho va tenir molt difícil. I jo, quan vaig escriure aquesta novel·la que he esmentat, Cabaret Pompeia, va ser un homenatge a la generació anterior a la meva. I una forma de retre'ls homenatge i de penedir-me de totes les vegades que els havia faltat el respecte quan ells havien viscut com havien viscut i jo he viscut com he viscut, el contrast de les dues maneres de vida. És tan terrible que no hi ha perdó de Déu del fet de haver-los tractat a vegades com els vaig tractar.
Hi ha una cosa que a mi em crida molt l'atenció, perquè jo l'he viscut, eh? Bueno, jo no vaig tenir mai aquesta necessitat, oi? Que les novel·les es llogaven, jo ho he vist.
Sí.
A la Diagonal, ho he vist.
Sí, bueno, i jo...
No et penses que ho he vist a, jo què sé, a un barri...
No, jo al Mercat de Sant Antoni hi havia... al Mercat de Sant Antoni mateix i totes les botigues, i moltes botigues al voltant, llogaven novel·les i després hi havia una molt famosa a les Rambles que potser és la que més va durar perquè encara la recordo jo ja de gran, que era baixant de les Rambles a mà dreta en un portal hi havia una mena de llibreria de vell on encara llogaven novel·les, però no fa tants anys, diríem.
La perorata de la Fundació de Televisió Espanyola l'has trobat en algun lloc, oi?
A la Vanguardia.
Perquè no crec que te'n recordis de memòria, perquè havies de tenir 8 anys aleshores.
Sí, sí, sí. No, l'he trobada a la Vanguardia, que és una joia avui dia poder recórrer a la hemeroteca de la Vanguardia. Bueno, ara ja hi ha més diaris, però sí. Vull dir, el que és principal, trobes molta documentació allà.
Tu has trobat a la mare escoltant a Marrosa o a l'Helena Francis fent
dita o el que sigui? Jo he escoltat a Marrosa i jo he escoltat l'Helena Francis. I tant que sí. I la senyora Fortuny, que
sí,
no sé
com... Sí, que això va ser després.
Sí, sí, sí.
Mallorca enamora?
A mi durant bastants anys em va enamorar, sí. Bueno, va començar a enamorar-me quan vaig fer la mili a Mallorca i a Eivissa.
Ah.
Però posteriorment, com explico, la vaig descobrir com a lloc de vacances i vam estar anant-hi doncs 10 anys ben bons.
Et feia vergonya ballar davant dels teus pares, no? També a mi també em passava, eh?
Bueno, feia vergonya, però els meus pares m'incitaven, em buscaven balladores.
Carai. A mi tant no van arribar. Eh?
Sí, sí.
Parles de les bruixes, però t'oblides de les bruixes d'Altafulla, eh? Això no t'ho perdonaran mai, si vas per allà.
Bé, però saps, jo amb lo de les bruixes, jo no recordo ara en quin moment de les meves memòries parlo de les bruixes, però no és raro que em parli perquè he estat treballant amb un llibre sobre bruixes i inquisidors. És un llibre que no estava decidit a escriure'l per una sèrie de motius, però de repente em vaig documentar a l'amic Alcoverro, l'Agustí Alcoverro, el director del Museu d'Història, em va dir, has de llegir aquest llibre perquè són els primers documents que existeixen de judicis de bruixes a tota Catalunya, i va resultar que dels 9 documents que es conserven, o que ha rescatat un historiador, dels 9, 6 o 7 eren del poble de la meva mare, d'Erinyà. I això és una cosa que m'ha marcat i m'ha incitat a escriure la novel·la. Dic que això és una senyal.
Abans els nanos volien ser capellans. Suposo que ho farien les circumstàncies, no? Perquè jo també em va agafar la dèria de ser capellà.
Home, les circumstàncies i el fet de que quan anaves a una escola, quan jo vaig anar als Salesians, encara que jo no recordo haver tingut la tendència de voler ser capellà. Vaig ajudar a missa molt temps. Jo era un expert ajudant a missa. O sigui, era com un tècnic. Però a mi, el fet d'anar als Salesians i d'anar a missa cada dia, i després a la sortida tenir la resada del Rosari, i cada dia del món... Jo quan vaig anar al Col·legi Sant Miquel i no ens obligaven a anar a missa, hi havia missa cada matí pels qui volien anar, però no ens obligaven a anar a missa, em va semblar el súmum de la llibertat.
Carai. I després hi ha una cosa que m'ha cridat també molt l'atenció en el teu llibre. Per què eren vergonyants la Pili i la Mili?
Bueno, no, la Pili i la Mili... És que això és un comentari d'un amic meu, de l'Enrique Ventura, al qui cito moltíssim en el llibre, perquè, com dic en el llibre, m'agrada presumir d'amics, i és que tinc amics fantàstics i que et fan quedar molt bé. Doncs ell explica això, no? Que tots dèiem, a l'hora de parlar amb els amics, doncs dèiem, home, a mi m'agrada molt l'Ava Gardner, o m'agrada la Marilyn, o m'agrada la Gina Lollobrigida i tal, però en el fons del nostre cor havíem de reconèixer que estàvem enamorats de la Marisol, de la Hayley Mills, de la Pili i la Mili. Això era el que ens agradava de debò.
Sí.
I després, però davant dels amics dèiem, no, bueno, la Marilyn, tal i tal, de debò. Home, jo una pel·lícula mítica a la meva infància, adolescència, era tu a Boston i jo a Califòrnia, sí, amb la Hayley Mills meravellosa, que ens vam enamorar tots d'aquella Hayley Mills.
Aquella nena es va enamorar tothom. Parles de personatges del TVO que jo no he conegut, poder perquè no en llegia tants. Parles del Bobaina i Patacón.
Bobaina i Patacón, home, el Bobaina i Patacón, los héroes del batallón, i després el Pito, el soldado pequeñito, els dibuixava el Tonet Vila, que és una de les persones que ha propiciat que jo sigui escriptor a la meva vida. Ell va ser el que em va donar la primera oportunitat d'escriure i guanyar diners per escriure. Això em va obrir el món, clar.
Jo sóc tintinòleg, veig que tu també, no?
Jo, sí, bueno, per mi el descobriment del Tintín va ser una meravella. Va ser com descobrir que amb còmic es podia fer a coses d'un nivell tan bo com les pel·lícules que jo veia en el cinema i que em semblaven insuperables.
Jo vaig estar subscritor i Flama. Tu la poses com una revista extraordinària. Per què?
Home, era una fita. Era una fita dintre de la cultura del moment. I bueno, sens dubte, Oriflama i tantes altres, i Destino, i tantes altres que ens van poder ajudar a expressar-nos en una època en què era tan difícil d'expressar-se. També posaria en un pedestal Triunfo, per exemple, yeah. O Por Favor, o ha arribat el moment al Cambio 16. Clar, és que hi ha unes revistes que ens han ajudat a ser el que som, podríem dir.
Una mica de mala bava, tu amb l'Encarna de Noche, encara que aquella senyora deien que també la tenia, no?
Bueno, era una època molt boja, amb què tots plegats estàvem molt bojos i feien bromes telefòniques.
No sabia que la teva faceta d'autor fossin els acudits. O sigui, tu has explicat molts xistes o te'ls has inventat, no?
No, inventat difícilment. Jo com a l'Eugenio famós, no... No sóc d'inventar-me acudits. Algun m'he inventat a la meva vida. Algun gag m'he inventat, però jo sóc de repetir els acudits. El que procuro és tenir bona memòria per tot allò que em fa riure.
Yeah.
Perquè, com se sap, com sabem tots els que escrivim, és molt més fàcil fer plorar que fer riure. Fer riure és molt difícil. Escriure una novel·la d'humor és dificilíssim. És a part de les novel·les Enigma de l'Agatha Christie, potser sigui el més difícil literàriament que m'he portat a la cara. I per tant, per què? Perquè riure... A mi m'agrada més riure que plorar, com a la majoria de gent,
no
sé.
No, bueno, jo a mi també. Eh? Jo també he sigut escolta. La formació, diguem que bona... Però tu saps que la Fura dels Baus va néixer també del moviment escolta?
No ho sabia. Pues... No ho sabia.
I tu em parles molt bé de la teva època d'escolta. Per què ara no... Això ha anat molt a menys, això. No sé per què.
No ho sé. Home, jo de tant en tant... Jo ara ho he perdut de vista per interès i per l'edat, suposo. Però sí que de tant en tant... Quan vaig a d'excursió, veig moviments escoltes, veig la gent amb els folars al coll, i quan vas a l'estació, algun diumenge d'estiu, et trobes tota la colla d'escoltes. Vull dir que jo sé que la cosa continua funcionant.
Jo no m'hi he fixat.
Ara no t'hi fixes perquè ja no ens toca per edat.
Parles del CIF, del Club d'Idiotes com Faldes, que perquè jo anava a Virtèlia, que estava al davant.
Jo no m'ho sabia.
Tu no ho sabies,
això? No, però explico precisament que en el moment en què jo llegeixo que hi ha una companyia de teatre independent del CIF, jo he de buscar què vol dir CIF perquè no tinc ni idea. I he de buscar on està. I és més, ara mateix, si em demanessis les sigles que vol dir SIC, tampoc me'n recordaria. Hi havia la F final, que vol dir femení, però ara ja ho deuen haver tret, perquè ja no deu ser.
No, és Centre Internacional de Formació, no sé què.
Sí, tal.
Que era una senyora que era catalana, que formava les nenes, que no sabien què fer d'elles a casa seva, no?
Bé, doncs jo l'únic que sé, em vaig apropar, va ser perquè hi havia un grup de teatre que després va resultar que el que feien era llogar la sala d'actes que tenien en el soterrani, i llavors allà va començar tot. Vaig baixar les escales perquè volia incorporar-me en un grup de teatre independent, i allà de cop vaig conèixer doncs, a l'Ovidi Montlló, a la Nadala Batista, a l'Alfred Luchetti, en el Fabià Puigcerver, que era el que ens feia els decorats. Déu-n'hi-do.
Has sigut tota la vida molt honrat, tu. Almenys és la conclusió que he tret en el teu llibre, perquè inclús li vas dir no al Mario Gas. Un minut.
En el Mario Gas. El Mario va ser la meva gran oportunitat de treballar amb un dels directors de teatre que més m'agraden de tot el panorama d'aquest país.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre de memòries preciós i tendre com el pa. Fa estrany venint d'un autor que és el rei de la novel·la negra. És fantàstic. Llegiu De moment tot va bé, de l'Andreu Martín.
Gràcies. It's the ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work starts a tune to the moon up above.
It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it. Let's do it, let's fall in love.
Fragment del programa Radio Eficàcia, on Charo Loriente, directora comercial de Grupo Corsa, ens parla sobre l'eficàcia publicitària de la ràdio.
No os preocupéis, si no tenéis que hacer nada, porque mi experiencia, tanto con agencias de publicidad como directamente con las emisoras de radio, es que te lo ponen todo muy fácil. Es decir, tú di, hola, yo me quiero anunciar. Y a partir de ahí no te preocupes. Ya te preguntarán, ya van a indagar qué es lo que tú haces, cómo te van a asesorar de cómo hacerlo. La radio es que es muy cara. Debéis gastar de dinero, ni cara ni barata. Tú habla y di cuál es tu presupuesto, y te dirán, oye, con este presupuesto tú puedes hacer esto, esto y esto.
Com has pogut escoltar, la ràdio pot donar a la teva marca molt més del que et penses. Escolta el programa sencer sobre la radioeficàcia a radioeficàcia.cat.
Amigues i amics, sóc Toni Guerrero, i tots els dies, de dilluns a divendres, estem amb tu de 17 hores a 18:30. Naturalment, aquí, a Ràdio Estel, la ràdio amiga que t'acompanya i t'entretén. Estem amb tu.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.